www.radiomaria.cat. Bona tarda, són 8:15 i comencem l'eix 59 d'avui, dilluns 9 d'abril. I arrenquem amb els titulars. Castellterçol estrena aquest proper Sant Jordi la primera temporada d'Arts Escèniques Professionals amb el projecte El Centro. L'escriptora Gemma Minguillón presenta un nou llibre. I com cada dilluns, repassem la jornada esportiva amb el Bigues i Riells femení com a protagonista a l'hoquei i la lluita pels ascensos i les salvacions en el futbol. I aquest cap de setmana s'ha presentat la primera temporada d'Arts Escèniques Professionals que tindrà el Moianès, una aposta de l'Ajuntament de Castellterçol amb clara vocació comarcal que permetrà gaudir de teatre, circ i dansa durant els mesos d'abril fins a setembre. Hem parlat amb Albert Obrero, que participa en l'organització de la programació del centre en aquesta primera temporada. Bon dia, Albert. Com preguntar-te primer com sorgeix aquesta idea de crear una programació d'arts escèniques a Castellterçol, que està entremig del que seria Granollers, Manresa, Vic, que tenen unes programacions molt potents de teatre i arts escèniques?
Bé, doncs la idea sorgeix perquè dins del programa del govern de Castellterçol, de Castellón Positiu, hi havia una proposta molt valenta de dotar de contingut el Centre Espai Escènic, que era un espai infradotat a Castellterçol i que aspirem a que sigui l'espai de referència de les arts escèniques de la comarca. Per què ens atrevim? Perquè entenem que tenim un espai propi dins d'aquests dos grans mostres, que és l'Atlàntida i el Cursal. I perquè creiem que podem fer una programació professional de qualitat al Moianès, amb una població de 13.000 habitants, és més que suficient. No és l'única peça, és la darrera peça de la programació de l'escènic, complementada amb el cicle Escena 42 de Teatre Amateur, complementada amb que som a l'espai de referència per al programa Anem al Teatre de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació i en tota la programació de les entitats amateur del poble. Era l'última peça que ens faltava, la programació professional.
Heu titulat El Centro, aquesta programació professional. Com s'ho organitzeu per crear tota aquesta programació que encetareu aquest mes d'abril?
A veure, la base d'organització és com tot el treball que portem desenvolupant des del govern de Castellón Positiu aquests darrers 3 anys. Els projectes, un cop s'han decidit tirar endavant i aprovar-se, es convoca una comissió de participació ciutadana i aquells ciutadans i ciutadanes que s'involucren en l'organització passen a ostentar el poder de l'execució d'aquest. El govern fa un pas enrere i és la ciutadania qui organitza. En aquest cas, tu saps que jo era el regidor de la Cultura, vaig deixar aquesta responsabilitat i ha entrat el company Toni Massot i continuo com a ciutadà amb 5 companys més per organitzar això. Aspirem, no sabem si ho aconseguirem, a que la segona temporada del centre ja sigui una realitat la creació d'una associació d'espectadors amb la línia del Galliner del Cursal de Manresa o de l'associació d'espectadors del Teatre Auditori Ripollet, que és la degana de les associacions d'espectadors de Catalunya. O sigui, que l'any que ve, si tot va bé, hi hauria una associació per gestionar la programació professional.
O sigui, són els mateixos veïns de Castellterçol que tenen interès en arts escèniques,
correcte,
en aquest cas, que ho
correcte,
gestionarien.
Els mateixos veïns, se'n van a veure obres, hi ha un debat cultural sobre quina és la selecció que s'ha de fer, es fa els contactes, hem fet els convenis amb Espem i amb programa.cat per aconseguir finançament de la Generalitat i de la Diputació. Hem involucrat dissenyadors, l'edició de la web, o sigui, fem tota la producció.
Ah, ara que parlaves de finançament, clar, suposo que l'Ajuntament és qui aporta els diners. Teniu alguna ajuda més de
sí,
finançament?
Sí, l'Ajuntament ha aportat una partida de 15.000 euros només per contractació. Aquí li hem de sumar producció i despeses de sala. Però l'altra part interessant és que la Generalitat de Diputació ja fa 3-4 temporades va posar en marxa el que es diu el programa.cat. El programa.cat és, han ajuntat força la Generalitat de Diputació, tenen una carta d'espectacles extensíssima que dins del que es diu programa.cat, i aquests espectacles són subvencionats al caché. Llavors depèn d'una sèrie de variables, la subvenció pot anar del 30% al 50% del caché. Això significa que si tu vas a contractar una obra de 1.000 euros, que no és el cas, són més elevats els catxers, si aconsegueixes el 50% de subvenció d'ells, ja directament l'Ajuntament només s'ha d'abonar als 500,
val,
la meitat.
Doncs anava a preguntar què podrem veure, perquè esclar, són companyies professionals. Comenceu aquest dia 21, quines obres?
Comencem el dia 21, hem volgut començar l'abril perquè a l'abril ho lliguem amb la revetlla de Sant Jordi. Sabeu que és una de les nostres pilars de polítiques culturals, al voltant de l'abril, l'art de la cultura. I llavors és un regal que ens porta Sant Jordi. Comencem amb l'obra Anspens Tot, de la companyia Osquene, que ja vam dur fa dues festes majors amb el Comendador. És una obra de sàtira molt rasgada, amb una crítica profunda a la nostra societat de consum. No us la perdeu perquè pot ser la gran sorpresa dels escenaris catalans a la temporada 18-19. O sigui, que és com una primícia. De fet, estem programant abans que Atlàntida i Cursal aquesta obra.
I de les arts escèniques del Moianès passem a la literatura Sant Feliu de Codines amb l'autora Gemma Minguillón, que publica un nou llibre. La nostra companya Gemma Permanyer ens ho explica. Bona tarda, Gemma.
L'escriptora Gemma Minguillón, de Sant Feliu de Codines, ha publicat la seva cinquena novel·la, un volum que es presenta sota el títol La Colina de los Muertos i que és un nou lliurament de la saga protagonitzada pel detectiu Baldo San Martín. En aquesta ocasió, l'escenari de la novel·la és la Índia i la història comença amb la troballa d'uns pergamins mil·lenaris. Gemma Minguillón descriu així la seva obra.
Que havia passat doncs, una catàstrofe molt gran i com que aquests documents estan mig perduts, doncs, aquí en aquesta història, quan els mortos fem que algú els troba i que a partir d'aquí doncs, comença una sèrie de recerca d'aquests documents amb segrestaments i crims i el típic d'un thriller. No te deixa respirar, és constant acció.
El detectiu s'enfronta en aquesta novel·la a la màfia de la Índia, a sicaris i a una dona sense escrúpols. La novel·la, a més, utilitza l'experiència del protagonista per fer una reflexió sobre sentiments com la gelosia.
I seguim ara amb cultura popular. A Caldes de Montbui, ahir es va celebrar la cloenda del programa Ballem Sardanes a l'escola. Ho van fer al Pavelló Municipal d'Esports del Bugarai. Quants infants hi van participar, Marta Puigdueta?
225 infants de quart i cinquè de primària de les escoles El Calderí, El Farell, El Montbui i La Pia Jordi. Al final de curs es va celebrar en el marc de la trobada anual de l'agrupació sardanista calderina, que atrau balladors de diverses poblacions. La tarda va començar amb una sardana per a tots els assistents. Els parlaments de l'alcalde Jordi Soler i la regidora de Formació i Ensenyament, Roser Lliteres, van donar pas al galop d'entrada dels infants. Un cop col·locats, van fer la demostració del que havien après amb la ballada de la sardana Un drac ben panxo, de 5 tirades. En acabar els infants, les colles de la trobada sardanista els van fer la sardana de lluïment i tot seguit s'hi van afegir nens del públic creant una rotllana gegantina que ocupava tot el pavelló.
I com cada dilluns, torn pels esports amb el Bigues i Riells femení, que tenia un dur compromís aquest cap de setmana contra el Liceu de la Corunya. Els companys de Vallès Televisió ens en fan la crònica.
L'hoquei Bigues va caure ahir diumenge davant el Liceu per 1-3 en partit corresponent a la 15a jornada de l'hoquei Lliga femenina. Les de Xiqui Carmona van notar l'absència del seu referent ofensiu, Marta Borràs, en un partit en què les va condemnar la manca d'efectivitat. L'inici del maig va estar marcat per contínues ocasions a les dues àrees, amb uns primers minuts d'anades i vingudes per part dels dos equips i amb les porteres com a protagonistes. Als 10 minuts de joc, el Liceo va inaugurar el marcador amb una diana de Maria Sanjurjo des del punt de penal. A la represa, el maig va seguir sent molt igualat, amb els dos conjunts gaudint d'ocasions de gol. Va tornar a ser el Liceo, però, el que va encertar enviar la bola al fons de la xarxa, quan al minut 37, Lucía Paz va marcar el 0-2, aprofitant la passivitat de la defensa local. Gemma Camp va reduir distàncies al minut 45, amb un potent xut des de tres quarts de camp, però l'alegria de les vallesanes va durar ben poc, i és que en la següent jugada, el Liceo va sentenciar el maig amb un ràpid contraatac que va finalitzar Maria Castelo. La derrota manté l'Hoquei Vigues en novena posició, empatat a 26 punts amb el Club Patí Vilassana, pròxim rival de les de Xiqui Carmona, la propera jornada en terreny vallesà.
El proper cap de setmana reprèn la Lliga Masculina amb el Sant Feliu de Codines jugant contra el Tordera. I en futbol, l'emoció la marquen les lluites per l'ascens i el descens. Els diferents grups de tercera i quarta catalana, amb una excepció, el Caldes, que domina amb mà de ferro el grup 9 de tercera catalana. Què han fet els calderins aquest cap de setmana, Marta Puigdueta?
Doncs ha vençut 6-1 el Vilamajor, Jordi. El CF Caldes s'apunta a una altra victòria consecutiva. Tot i així, els calderins no paren i ja treballen per continuar imposant-se. Aquest dissabte, 6:45, al camp del Llinars del Vallès.
Gràcies, Marta. I el Moianès, el Club Esportiu Moià, no es rendeix a tercera catalana i aspira al miracle després d'aconseguir la segona victòria consecutiva, aquest cop per 3-1 contra el Sant Pere Nord, en un partit que els del Moianès van dominar de cap a peus i permet pensar en aquest miracle. De moment, a falta de 7 jornades, ja ocupen la posició que els permetria sortir del descens si no són el pitjor antepenúltim de tots els grups de tercera. Però, mirant cap amunt, tenen 3 equips a menys de 5 punts. Hi ha marge per salvar-se i continuen amb aquest bon joc de l'equip. Per la seva banda, el Vigues suma una nova derrota i ja és virtualment equip de quarta catalana després d'un any a tercera. En canvi, el Sant Feliu segueix a la zona tranquil·la del grup 5 de tercera catalana, tot i perdre per 3-4 contra el segon classificat, el Roda de Ter. Com a mínim, es van poder veure un partit frenètic i amb molts gols. I continuem ara amb els partits de quarta catalana. En aquesta penúltima jornada de la Lliga es van suspendre 2 partits. Per una banda, la Monistrolenca, que es troba a mitja taula, ja jugava un partit sense cap efecte a la classificació general, però el Castellterçol també va suspendre el seu partit i està immers en aquesta lluita per l'ascens. De fet, està lluitant per la primera plaça i jugarà el seu partit d'aquesta penúltima jornada el dia 17 d'abril. Pels altres dos equips de la comarca quedarà un partit de Lliga. Per a la seva banda, el Collsuspina va perdre el seu penúltim partit, on no jugava res, contra el filial d'Altona. Va encaixar un 3-1 a la seva visita a Osona. En canvi, sí que és important la derrota del Calders a la seva visita a Sallent. El filial d'aquest equip els va sorprendre guanyant 2-1, provocant la pèrdua de la preuada segona plaça que dona dret a la promoció d'ascens, que passa a mans del Castellnou de Bages. Els dos equips s'ho jugaran tot en una última jornada de Lliga que sembla feta de pel·lícula, ja que els vegencs defensaran la segona plaça visitant Calders el proper cap de setmana. Per tant, els del Moianès depenen d'ells mateixos per aconseguir aquesta plaça de promoció. Acabem amb un apunt de futbol sala, perquè a falta de 5 jornades per acabar la Lliga, dos equips del Moianès poden celebrar ascens aquesta temporada. Comencem a Castellterçol, on podríem veure un doblet, perquè l'any passat el Castellterçol de futbol sala va pujar de tercera a segona i aquest any domina la segona categoria amb mà de ferro. Tenen gairebé assegurat l'ascens a primera. Per tant, a Castellterçol podríem veure un ascens de l'equip de futbol i un altre de l'equip de futbol sala. Per la seva banda, a Santa Maria d'Oló les coses són molt diferents. L'equip es va reconvertir aquesta temporada d'equip de futbol 11 a equip de futbol sala, i en aquesta primera temporada són tercers a falta de 5 jornades pel final i tenen opcions a guanyar el títol. Com diuen a Santa Maria d'Oló, de tercera a segona només hi ha una estona. I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, la pàgina de Facebook i els twitters d'Ona i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més. En nom de tot l'equip d'informatius, els ha parlat Jordi Givert. Bon vespre i fins demà.